Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Són 3:15, el dia avança. Molt bon dia, amics i amigues, després del matí amb Mercè Raga i amb el seu equip. Som fidels nosaltres també al compromís amb l'actualitat. El Papa va alertar ahir contra els tancaments que l'Església i la societat en general experimenten malauradament massa sovint, va comentar. En la reflexió de l'Àngelus, el pontífex també va recordar els afectats pel volcà de l'illa de la Palma, una erupció que, segons hem sabut aquest matí, s'ha aturat, tot i que sembla que es reactiva. Els experts apunten algunes raons per aquesta frenada que tenen a veure amb el magma i amb l'evolució natural d'aquest fenomen. Nosaltres afegim també una causa, i és que la gent prega molt, i això també té conseqüències. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que 8 milions de visites anuals és la xifra total, amb la Basílica de la Sagrada Família com el primer espai i la catedral en tercer lloc, que comentarem avui el director del Secretariat Diocesà de Turisme, Pelegrinatges i Santuaris de Barcelona, Josep Maria Turull, ha destacat aquest matí a Ràdio Estel que el turisme religiós ha viscut un impacte semblant al de tots els àmbits socials. D'altra banda, l'arcabisbat de Tarragona ha suspès durant 15 anys de responsabilitats pastorals al sacerdot d'aquesta diòcesi, Manuel Fuentes, acusat d'abusos sexuals. Mossèn Fuentes havia estat canonge, arxiver de la Catedral de Tarragona i director de l'Arxiu Històric Arxidiocesà Tarragoní. Finalment, destacarem que el bisbe de Tortosa, Enric Benavent, va ordenar dissabte 2 nous preveres d'aquesta diòcesi, Mateo Bordiñón i Santiago Martínez Alonso. Aquestes i altres informacions, sense distància, fins a les 2.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
El Papa va expressar ahir la seva proximitat i la seva solidaritat amb els damnificats per l'erupció del volcà a l'illa de la Palma. Al final de la pregària de l'Àngelus, a la plaça de Sant Pere del Vaticà, Francesc va recordar sobretot les persones que s'han quedat sense llar en aquesta zona de les Illes Canàries.
Expresso la meva proximitat i solidaritat amb els qui han estat colpits per l'erupció del volcà a l'illa de la Palma, a les Canàries. Penso especialment en els qui s'han vist obligats a deixar casa seva. Per aquestes persones tan provades i pels qui els han assistit i ajudat, preguem a la Mare de Déu, venerada en aquella illa sota l'advocació de les Nieves.
Venerada en quell'isola com Nostra Senyora de les Nieves.
D'altra banda, el pontífex va comentar que la Jornada Mundial del Migrant i el Refugiat, que se celebrava ahir mateix, és una crida a obrir portes sense exclusions.
Aquest any té com a lema cap a un nosaltres cada vegada més gran. Cal caminar junts, sense prejudicis, sense pors, posant-se al costat dels més vulnerables, com ara migrants, refugiats, desplaçats, víctimes del tràfic de persones i abandonats. Estem cridats a construir un món cada vegada més inclusiu que no exclogui ningú.
Siamo chiamati a construir un mundo sempre più inclusivo que non escluda nessuno.
I en comentar l'Evangeli d'aquest diumenge 26è durant l'any, el Sant Pare va alertar contra el perill que els cristians es tanquin en realitats petites i va afirmar fins i tot que això és l'arrel de molts grans mals de la història, de l'absolutisme que sovint ha generat dictadures i de moltes violències contra el qui és diferent.
Demanem la gràcia de superar la tentació de juzgar i d'etiquetar i que Déu ens preservi de la mentalitat del niu, mentalitat del niu. Aquella mentalitat de custodiar-se gelosament en el petit grup que es considera bo. El sacerdot, amb els seus fidelíssims, els agents pastorals tancats, entre ells perquè ningú no s'infiltri, els moviments, les associacions amb el propi carisma particular, etc., tancats.
I movimenti, le associazioni, el proprio carisma particular e così via, chiusi. Tutto ciò.
Tot això té el risc de convertir les comunitats cristianes en llocs de separacions i no pas de comunió. L'Esperit Sant no vol tancament, vol obertura, comunitats acollidores on hi hagi lloc per a tothom.
Comunità accoglienti, dove ci sia posto per tutti.
El bisbe de Roma va recordar finalment el sacerdot Giovanni Fornasini, màrtir que va ser beatificat ahir mateix a Bologna, a Itàlia. El papa va assegurar que aquest nou referent per a l'Església no va abandonar mai les comunitats que tenia encomanades en els pitjors moments de la Segona Guerra Mundial.
Sense distància. Actualitat propera i clara a Ràdio Estel.
Passen 5 minuts i mig de 3 quarts de 2, seguim endavant. La pèrdua d'un 74% de turistes l'any 2020, segons l'Organització Mundial del Turisme, i el fet que un terç de les visites a monuments i llocs d'interès de Barcelona fossin abans de la pandèmia espais religiosos, en aquest cas segons l'arcabisbat, són algunes dades que marquen avui la celebració del Dia Mundial del Turisme. 8 milions de visites anuals és la xifra total, amb la Basílica de la Sagrada Família com el primer espai i la catedral, que ocupa el tercer lloc. El director del Secretariat Diocesà de Turisme, Pelegrinatges i Santuaris de Barcelona, Josep Maria Turull, també rector de la Basílica de la Sagrada Família, ha destacat aquest matí, des del matí a Ràdio Estel amb Mercè Raga, que el turisme religiós ha viscut un impacte semblant al de tots els àmbits socials.
Les xifres d'aquest estiu, no?, han estat bastant el que es preveia, no?, que és unes xifres que ronden entorn del 40% en els millors casos, no?, del que hi havia hagut el 2019. La situació actual és aquesta, no?, en els millors casos, ja dic, oscil·la, depèn dels llocs, depèn dels mesos, no?, entre el 20 i el 40%. El mes d'agost és el que, perquè doncs això ens hem trobat que juny, juliol, agost, perquè la reobertura pràcticament no es va fer fins a finals de maig, doncs ha estat un anar creixent en aquest tipus de turisme.
Josep Maria Turull ha explicat també que l'Església necessita adaptar-se a la nova realitat pel que fa a perfils de persones i grups que visiten els espais religiosos.
Parlem de persones individuals, de famílies, de grups petits, normalment amb una mitjana d'edat bastant jove. Això afecta també un àmbit del turisme vinculat a les peregrinacions, perquè normalment les peregrinacions acostumen a ser de grups relativament grans, de nombre, i amb una edat normalment també doncs, una mica més gran, no? I això, clar, doncs, aquests encara s'han mogut poc, no?, i n'hi ha pocs, i llavors en aquest sentit ho notem.
El director del Secretariat Diocesà de Turisme, Pelegrinatges i Santuaris de Barcelona ha destacat, a més, que un signe d'esperança és el fet que el turisme de proximitat i també de tot l'estat espanyol, que no era tan important abans de la pandèmia, s'ha incrementat ara de manera notable. Josep Maria Turull ha assegurat que amb totes les precaucions sanitàries, els espais religiosos tenen un repte molt important.
Oferir als turistes un plantejament doncs, que els permeti descobrir la realitat d'aquest espai, no?, que no és només un lloc per visitar, sinó que és un lloc on la comunitat cristiana hi celebra la fe, i que això és el que ha fet que sigui el que és i que li dona un to especial, no?, i diferenciat. Llavors, cada lloc ha de resoldre-ho com pot. La Sagrada Família, el que és la Basílica, està més dedicada al turisme, i doncs, ja hem recuperat aquesta iniciativa que hi havia. Des del 5 de setembre doncs, ja l'hem recuperat, el de celebrar la missa internacional, els diumenges a les 9 del matí.
El també rector de la Basílica de la Sagrada Família ha posat com a exemples el Temple del Tibidabo, l'Església Romànica de Sant Pau del Camp i el servei de missa diària que ofereix la Catedral de Barcelona amb transmissió per Ràdio Estel des de fa més d'un any i mig, de manera continuada. Tot això com a referents que han ajudat a reflotar l'obertura i l'oferta del turisme religiós de l'arxidiòcesi. Josep Maria Turull ha explicat finalment que la nova pàgina web turisme.església.barcelona ofereix tota la informació sobre pelegrinatges i turisme, a més dels serveis dels santuaris.
La idea era poder oferir una plataforma on es pogués donar a conèixer tots els peregrinatges que s'organitzen des de la diòcesi, per totes les institucions, quelcom que no hi era, i a vegades per la gent que hi volia anar a afegir-se algun pelegrinatge no sabia
com fer-ho,
on
no?
buscar. No? Uh-huh. I llavors la idea és que tots els que n'organitzen poguéssim recollir la informació i oferir-la perquè les persones individuals que en volguessin fer algun sapiguessin quins hi ha. Una realitat que ara, clar, ha quedat pràcticament a zero, però que es va reactivant mica en mica. I llavors, l'altre apartat, el del turisme, el que ofereix és, pensant en els turistes que venen de fora i que tenen alguna inquietud religiosa, doncs que puguin tenir tota la informació.
També des del matí a Ràdio Estel, en Mercè Raga, el professor de l'Escola de Turisme de Barcelona, Ramon Serrat, ha recordat que vivim un moment de repensar les coses en tot el turisme perquè l'impacte de la pandèmia ha estat molt gran sobre la indústria, com també el fet que la situació es mantindrà molts anys. Canviem novament de qüestió. L'arcabisbat de Tarragona ha suspès durant 15 anys de responsabilitats pastorals el sacerdot d'aquesta diòcesi, Manuel Fuentes, acusat d'abusos sexuals. Fuentes va ser canonge, arxiver de la catedral i director de l'Arxiu Històric Arxidiocesà Tarragoní. Aquesta decisió arriba per uns fets que van passar fa més de dues dècades i que ja havien prescrit civilment. Aquest cas es va conèixer després de la denúncia d'un noi, David, que havia patit els abusos quan tenia 18 anys, i després que una persona posés en coneixement de l'arcabisbat de Tarragona un segon cas que havia afectat un menor. L'arcabisbe Joan Planelles, tot i que el cas ha prescrit, ha volgut ser contundent. En un comunicat, l'arcabisbat assegura que amb la ferma voluntat d'evitar tota mena d'impunitat, tot i la prescripció, es considera necessari demanar a la Santa Seu que s'aixequi la prescripció canònica, una petició que ja ha estat atesa des del Vaticà. A més de la prohibició d'exercir responsabilitats pastorals, durant 15 anys també se'l prohibeix d'estar amb menors sense la presència d'un adult al costat i també l'exercici públic del Ministeri Presbiteral i de la docència eclesiàstica. A més, durant 15 anys, Manuel Fuentes no tindrà ni veu ni vot com a canonge en el capítol de la Catedral de Tarragona.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
I repassem breument altres notícies. El sacerdot Pere Fibla, els últims anys encardinat a l'arxidiòcesi de Tarragona, va morir divendres a l'edat de 62 anys, segons hem sabut en les últimes hores. Havia nascut a Badalona el 25 de gener de 1959. Va rebre el diaconat i el presbiterat a la ciutat colombiana de Valledupar. Un cop incardinat a Tarragona, entre el 2008 i el 2017, va ser el capellà del Santuari de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc. Pere Fibla també havia estat rector entre el 2016 i el 2019 de les parròquies de Santa Maria de Solivella, Sant Salvador de Pira i Santa Magdalena de Blancafort. Havia estat professor de religió prèviament en diverses ciutats espanyoles i també a Barcelona i havia dirigit la Casa Diocesana d'Espiritualitat de Sogorb Castelló. L'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, presidirà una missa funeral per Pere Fibla, dissabte 16 d'octubre a les 7 de la tarda a l'església parroquial de Santa Maria de Solivella. D'altra banda, el bisbe de Tortosa, Enric Benavent, va ordenar dissabte al migdia dos nous preveres d'aquesta diòcesi, Mateo Bordiñón i Santi Martínez Alonso. Molts sacerdots de Tortosa i també de l'arxidiòcesi de Barcelona van concelebrar la cerimònia. També van participar en la celebració tres diaques de la diòcesi tortosina i un grup de seminaristes del Seminari Interdiocesà de Barcelona. Víctor Cardona va ser l'encarregat de tocar l'orgue i Joan Redó va dirigir els cants. I destaquem finalment que es va celebrar ahir a l'Ecocentre les Obagues de Juneda, a les Garrigues, la 49a Jornada Nacional del Moviment de Cristians de Pobles i Comarques de Catalunya. Aquesta vegada, després de la pausa de l'any passat per la pandèmia, una setantena de persones es van reunir en una trobada que ha tancat el treball del curs passat, titulat Vulnerables i Humils. Els diversos grups del moviment l'han dut a terme. El treball ha invitat els participants a una mirada reflexiva sobre la pròpia vida, l'entorn proper i el món després de mig any de la Declaració Mundial de la Pandèmia del Covid-19. Fins aquí l'actualitat sense distància. Us deixem de seguida amb l'informatiu Estel Migdia i amb Joan Trias. Abans, però, un apunt sobre l'edició que ofereix aquesta setmana Catalunya Cristiana. Més actualitat religiosa i social a 6:45 de la tarda, novament a prop de tu, sense distància, i a 8:00 en el magazín Camins amb Rafa Sanahuja. Fins després!
Que l'impuls de la vida acabi guanyant el de la mort. El número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana coneixem Sergi García, coordinador del Servei de Prevenció del Suïcidi de la Fundació Ajuda i Esperança. En aquest primer any de funcionament del telèfon de prevenció del suïcidi que ofereix l'Ajuntament de Barcelona, s'han atès més de 4.000 trucades. García ens acosta aquest servei disponible les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.
Nosaltres atenem en aquest servei en qualsevol trucada que tingui algun tipus de contingut suïcida. És una persona que està afectada directament i podria ser que té ideació suïcida, o sigui que està pensant a treure's la vida fins a una situació en què sigui una situació de suïcidi imminent o en curs.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.